Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
2:45, bon dia, amics i amigues. Després del matí a Ràdio Estel, les últimes hores amb Mercè Raga i tot el seu equip, i abans amb el Pol Marçà. El protagonisme és ara per a l'actualitat social i religiosa, amb un nom propi, el de la diòcesi de Terrassa, i concretament el que serà a partir de demà el seu nou bisbe titular, Salvador Cristau. En una celebració en què el nunci del papa Bernardito Auza ha delegat finalment en el cardenal Joan Josep Omella perquè presideixi els ritus inicials i doni la possessió a Cristau, hi haurà la presència de molts cardenals, bisbes i arcabisbes, el clergat de la diòcesi agarenca i un bon nombre de fidels. Serà a partir de les 11 del matí amb transmissió en directe per Ràdio Estel des de la catedral del Sant Esperit de Terrassa. Esperem que sigui una festa de comunió i d'esperança per aquesta església diocesana. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que en el marc de les celebracions finals pel centenari de la coronació de la imatge de Sant Josep de la Muntanya en aquest santuari del barri de la Salut de Barcelona, s'estrena avui la pel·lícula Petra de San José, dirigida per Pablo Moreno. La superiora general de les Mares dels Desemparats, Paloma García, ha explicat a Ràdio Estel que el film pot ser una gran plataforma perquè molta més gent conegui el santuari de Barcelona i la seva obra social. I el papa commemora avui la segona jornada internacional de la fraternitat. Acaba de fer-se públic un videomissatge en què Francesc explica que la fraternitat és un dels valors humans i universals que haurien d'estar a la base de les relacions entre els pobles. Aquestes i altres notícies, sense distància, fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
La Basílica Catedral del Sant Esperit de Terrassa acollirà demà a partir de les 11 del matí la presa de possessió i l'inici del ministeri de Salvador Cristau com a nou bisbe titular d'aquesta diòcesi, en una celebració de l'Eucaristia en què, segons ha comunicat aquest matí el mateix bisbat de Terrassa, finalment no podrà ser present Bernardito Auza, nunci apostòlic del papa a Espanya i Andorra, tot i que hi haurà un bon nombre de cardenals, arcabisbes i bisbes concelebrants, a més de molts sacerdots diocesans i creients d'aquest bisbat. La celebració tindrà el moment culminant durant els primers minuts, quan es llegirà el decret d'anomenament signat pel Sant Pare i finalment, el cardenal Joan Josep Omella, per delegació del nunci, lliurarà el bàcul al nou titular de Terrassa. Abans s'haurà fet a les portes de la seu la presentació del nou elegit. Salvador Cristau, després d'aquest traspàs, passa a presidir la missa ja fins al final. El nou bisbe titular de Terrassa, de 71 anys i mig, substitueix Josep Àngel Saiz, bisbe de Terrassa, fins a l'abril passat, quan va ser nomenat nou arcabisbe de Sevilla, recordem-ho. Des del juny, quan es va completar el relleu a la diòcesi andalusa, el fins ara auxiliar, Salvador Cristau, ha estat de manera transitòria administrador. Ara assumeix ja la condició de bisbe titular. Cristau assegurava ara fa uns dies, un cop conegut el nomenament, que vol viure amb naturalitat aquesta nova etapa, millorant el que calgui, fent autocrítica i consolidant, va afegir, els bons projectes que té en marxa la diòcesi de Terrassa.
L'autocrítica és necessària. Ara jo no puc fer... Jo puc fer autocrítica, no crítica del bisbe que ha estat aquí fins ara, perquè és ell que l'ha de fer. La meva sí que l'haig de fer, i la puc fer i l'haig de fer. I la meva autocrítica, clar, d'una banda, parteix del reconeixement de les meves limitacions, perquè tots som limitats, i de que, certament, o sigui, no tot ho fem bé, ni fem tot el que hauríem de fer, i de vegades ens equivoquem.
Salvador Cristau va néixer a Barcelona el 15 d'abril de 1950. Va obtenir la llicenciatura en Dret Civil el 1972 per la Universitat de Barcelona i va estudiar al Seminari Major de Toledo entre el 1976 i el 1980, quan va ser ordenat el 12 d'octubre d'aquest any a la catedral manxega. Va desenvolupar després el ministeri sacerdotal entre les diòcesis de Toledo, Barcelona i els últims anys a Terrassa. El 18 de maig del 2010 es va fer públic el nomenament com a bisbe auxiliar d'aquesta diòcesi, la de Terrassa. Va rebre l'ordenació episcopal ara fa 10 anys i mig, el 26 de juny del mateix 2010. I el juny passat va ser el Col·legi de Consultors de Terrassa l'organisme que el va nomenar administrador tot just després de la presa de possessió de Saiz com a arcabisbe de Sevilla. A la Conferència Episcopal Espanyola, Salvador Cristau és membre de la Comissió Episcopal per al Clergat i als Seminaris, i a nivell de Catalunya és el responsable de la Pastoral de la Salut a la Tarraconense.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts a 3 quarts de 2. Tornem a parlar del Santuari de Sant Josep de la Muntanya. Ho estem fent aquests dies perquè ens trobem ja en la recta final de les commemoracions pel centenari de la coronació de la imatge que dona nom a aquest temple situat al barri de la Salut de Barcelona i a tota la seva obra social i espiritual, des del carisma de les religioses que hi viuen, les Mares dels Desemparats, una congregació fundada per la Beata Petra de Sant Josep i que acull actualment una seixantena de nens desprotegits. Coincidint amb aquest moment, que culminarà amb la clausura de la commemoració el proper 19 de març, festa de Sant Josep, s'estrena avui Petra de San José, una pel·lícula sobre la Beata fundadora que narra la història del misteriós robatori de les restes de Petra durant la Guerra Civil i les vivències de la religiosa quan era jove al costat de les altres noies decidides a seguir els seus passos. La superiora general de les Mares dels Desemparats, Paloma García de San José, ha explicat a Ràdio Estel que la pel·lícula pot ser una gran plataforma perquè molta més gent conegui el Santuari de Barcelona i l'obra social.
Creo que lo que vamos a ver en la película pues es la historia de una mujer a la que Juan Pablo II definió como mujer de corazón de fuego, que se deja llevar en todo momento por esa confianza en Dios y en San José para hacer cosas grandes en su vida, ¿no? Que es la entrega a los pobres. Creo que queda muy bonito narrada el comienzo de su vocación y toda la problemática que a ella le surge con el santuario de San José de la Montaña, el robo de sus restos. Con lo cual hay una implicación muy directa en la película, en toda la trama de la película, de la figura del santuario, ¿no?, y de San José.
Per la seva banda, el director de la pel·lícula, Pablo Moreno, explicava també a Ràdio Estel ahir que la història que es presenta és la d'una jove que busca.
Narra pues, el viaje que una joven malagueña, Ana, del Valle de Abdalajís, a mediados del siglo XIX, emprende para, de alguna manera, completar ese viaje vocacional y fundar una congregación, que es la Congregación de las Madres de los Desamparados, que decidieron, de alguna manera, dar visibilidad a todas aquellas personas que se encontraban a los márgenes de la sociedad, ¿no? A los desamparados, los sin techo. Y, de alguna manera, pues acogerlos, darles dignidad.
Pablo Moreno, director d'aquesta pel·lícula Petra de San José, ha recordat la importància d'una producció d'aquestes característiques que va ser rodada amb interrupcions aquests últims 2 anys a causa de la pandèmia i ha comentat la importància del marc històric en què es desenvolupa la història. D'altra banda, novament sobre el que estan sent les celebracions pel centenari de la imatge de Sant Josep de la Muntanya, la secretària d'aquest temple, Àngels Arrabal, ha destacat la devoció que cada setmana s'està promovent ja des de diumenge passat i fins al dia de Sant Josep.
Estem preparant els 7 diumenges d'una manera molt especial. Fins i tot hem canviat l'horari, no fem la celebració solemne a la tarda, sinó que la fem a les 11 del dematí. Això permet que assisteixi molta més gent. I el predicador, mossèn Pere Montagut, fa la celebració de la missa amb una solemnitat extraordinària. Tothom estem molt i molt contents.
Per cert, que la pel·lícula Petra de San José, que s'estrena avui amb Marian Arauetes com a actriu protagonista, es pot veure, en el cas de Catalunya, al Gran Cinema Sarrià, a Barcelona, als Cinemes Full de Cornellà i als Cinemes Sant Cugat. I el papa commemora avui la segona jornada internacional de la fraternitat humana al costat del gran imam de l'Azhar, Ahmed Al-Tayyib. L'esdeveniment es fa des d'aquest migdia a Dubai, amb una taula rodona a la qual s'ha unit el pontífec ja amb un videomissatge que s'acaba de fer públic. Tot plegat és durant un esdeveniment que porta el títol de taula rodona de la fraternitat humana i l'Aliança per a la Tolerància Global. Ho ha informat així el Consell Pontifici per al Diàleg Interreligiós. A la trobada també intervé el cardenal Miguel Ángel Ayuso Guixot, president de l'organisme, i es fa en el marc de l'Expo Dubai. Ha estat organitzada conjuntament pel Ministeri per a la Tolerància i la Coexistència dels Emirats Àrabs i l'Alt Comitè per a la Fraternitat Humana, amb el suport de la Santa Seu i la Universitat Egípcia d'Al-Azhar. Francesc, en aquest videomissatge, acaba d'explicar que la fraternitat és un dels valors humans i universals que hauria d'estar en la base de les relacions entre els pobles, de manera que tots els que pateixen o són desfavorits no se sentin exclosos ni oblidats, sinó acollits, sostinguts, com a part d'una única família humana, perquè, segons ha conclòs Francesc, tots som germans. Miguel Ángel Ayuso ha recordat també que el document sobre la fraternitat humana, signat ara fa 2 anys a Dubai per Francesc i el gran imam de l'Azhar, és un desafiament que ens posa a tots en situació d'alerta per ajudar els nostres germans i germanes i elevar la mirada al cel, per aixecar els ulls i ser conscients que la fraternitat ens porta a obrir-nos al Pare. El papa també reitera en aquest videomissatge que vivim sota un mateix cel i que és fonamental ser tots junts solidaris els uns amb els altres, motiu pel qual avui no és temps per a la indiferència, perquè o bé som germans o tot s'esfondra.
Sense distància. Una mirada propera a l'Església, a la societat i al món.
Tres minuts i mig i seran les 2. Està ja oberta des d'ahir l'exposició Santa Eulàlia de Barcelona, la ben parlada, al Museu Diocesà de la capital catalana i a la catedral. La mostra posa en el centre del seu discurs l'advocació d'Eulàlia i el seu patronatge a Barcelona, a partir de l'arqueologia, les obres d'art de diverses èpoques, la tradició oral i la presència de la Santa Màrtir arreu del món. La proposta artística enfatitza la presència també a la catedral de Barcelona. La mostra es pot visitar fins al proper 27 de març. Recordem també que l'arquebisbat de Barcelona comunicava ahir dijous que el bisbe auxiliar Antoni Vedell segueix hospitalitzat amb una evolució progressiva de la malaltia molt greu. Diu, a més, que s'està afeblint gradualment la seva salut. En la mateixa nota, l'arquebisbat recorda que el bisbe Antoni agraeix totes les pregàries per ell i les mostres d'afecte i d'estima rebudes. I destaquem finalment que el Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia acaba de publicar el quadern Recuperar els béns comuns, reivindicar el bon viure, que signen els professors Joan Carrera i David Murillo. En aquest text, els autors proposen passar d'estats centrats en el benestar dels ciutadans a models del bon viure, és a dir, encara més, on les persones puguin desenvolupar un model de vida harmònic amb la natura i amb els altres i es recuperin els béns comuns. Aquesta, segons el quadern, una transformació molt necessària per fer front a reptes com ara l'emergència climàtica o la desigualtat social creixent. Tot recordant-vos que demà a partir de les 11 del matí transmetrem la missa de presa de possessió i inici del ministeri de Salvador Cristau com a bisbe de Terrassa. Posem el punt final a aquesta edició migdia de Sense Distància. Us deixem amb l'informatiu Estel Migdia i amb Joan Trias i tot l'equip. Abans, però, un apunt sobre l'edició que ofereix aquesta setmana Catalunya Cristiana. Més actualitat religiosa i social a 6:45, novament a prop de tu i a 8:00 a Camins. Fins després.
Nova pàgina web. En aquest número de Catalunya Cristiana us presentem la nova pàgina web del setmanari, que ofereix una profunda renovació de disseny, de continguts, de formats i d'accessibilitat. Permet potenciar la subscripció digital, la interacció amb els usuaris, llegir el setmanari en tots els dispositius mòbils i complementar les notícies amb nous continguts audiovisuals. El director de Catalunya Cristiana, mossèn Miquel Ramon, ens convida a conèixer-la.
Una eina que complementa la nostra tasca periodística al marge de la revista. Us convido a mirar les nostres seccions d'actualitat, on trobareu les notícies de la vida eclesial, a més de la versió digital del setmanari, en versió web i PDF. També hi ha una secció on trobareu informació més immediata, el santoral, l'agenda, les lectures de la litúrgia dominical i les efemèrides més importants.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.